Molt bona nit i fins demà.
Escoltant Ràdio Arenys.
Fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi.
Us donem la benvinguda a la segona temporada d'aquest programa obert a tots els homes per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar de què és ser home avui en dia, d'on venim i cap on volem anar.
Formes de pensar i de sentir que procedeixen de revisar i actualitzar perquè ens siguin més útils. Un programa on les dones també seran presents. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones.
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer deixant un missatge de veu al 93 795 7912. 93 795 7912. També a través de les nostres xarxes socials, a Instagram o Facebook. Ens agrada molt que ens expliqueu les vostres opinions, suggerències i temes que us agradaria que tractéssim. Aquest és un programa plural i obert al públic.
Obrim portes i comencem amb ganes. Ens podeu escoltar tots els dijous de 22 a 23 hores, excepte l'últim dijous a cada mes. Un programa creat per Rim Garcia, dirigit per David Herrero, i avui, al capdavant de la secció, en tenim a...
Joan Carles Palacín.
I al so, avui tenim amb en Joan Bosch. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Les opinions expressades pels col·laboradors i convidats durant aquest programa són responsabilitat exclusiva dels seus autors i no reflecteixen necessàriament les idees ni el posicionament de la nostra emissora o del conductor del programa. La nostra intenció és oferir un espai obert per al debat i la reflexió, però això no implica que compartim o recolzem totes les opinions que s'hi expressen. Recordem que el pluralisme d'idees és part fonamental del nostre compromís amb la llibertat d'expressió. Gràcies per la vostra comprensió i per seguir-nos. Bon dia, bona tarda o bona nit. Depèn de quan ens estigueu escoltant. Seguim amb el tema un mes més, un tema crucial per ajudar a desmuntar les masculinitats tradicionals. Paternitat activa, l'evolució del rol del pare més enllà del proveïdor econòmic i la importància de la participació activa a la criança i al suport emocional dels fills. Avui, amb la secció d'homes acollits, que no acollonits, que porta el nostre col·laborador Joan Carles Palacín.
Doncs molt bona tarda, molt bona nit, depenent, o bon dematí, depèn de l'hora que ens estiguis escoltant. Doncs benvinguts una vegada més amb aquesta secció que és homes acollits, no pas acollonits.
Que potser de vegades sí, estan una mica acollonits.
Sí, tots estem una miqueta acollonits per agafar en presència d'ell i tirant cap endavant. Doncs us he d'explicar que avui us porto una temàtica que a mi, personalment, m'ha sorprès moltíssim. I és... Escolteu bé, pareu bé les orelles, homes de Catalunya, d'acord? O d'allà on estigués escoltant, obre bé les teves orelles i t'he de dir, homes de Catalunya, no esteu sols. I amb això què vull dir? Molt senzill, tots aquests pares, que homes que us esteu plantejant ser pares, per tots aquests homes que esteu embarassats i esteu passant l'embaràs. I per tots aquests homes que ja sou pares i teniu a les criatures als vostres braços, us he de dir que no esteu sols. I amb això vull dir que per mi ha sigut tot un descobriment, perquè quan un vol ser pare, hi ha tres facetes bàsiques, no? Perquè tot això és de tot això, aquesta informació l'he après degut a les entrevistes que he fet i gràcies a aquests homes que m'han dedicat el seu temps. I sobretot, abans de res, vull donar-li les gràcies a l'Àlex Pazos Ridao. D'acord? Ell és el director de comunicació del Festival of Conscience que es celebra cada any a Barcelona. I sincerament, Àlex, moltíssimes, moltíssimes gràcies per donar-me a conèixer aquests contactes, aquests homes que es dediquen a ajudar a homes, d'acord? Per tant, aquí teniu el secret ja desvetllat. Homes de Catalunya que voleu ser pares, esteu embarassats o ja sou pares, no esteu sols amb la criança. Afortunadament, sempre hi ha molta temàtica envers a l'embaràs i hi ha molta temàtica i molta literatura sempre envers a la dona, d'acord? I està molt bé, i que és fàcil de trobar a qualsevol llibreria, a internet, allà on busquis. Però quan tu busques literatura per un home que vol ser pare, ningú li explica què és ser pare. Busques llibres i l'únic que trobes és literatura o està enfocat, evidentment, als canvis de la dona, que és normal, i que està molt bé, que així ha de ser. Però, i nosaltres, els homes? Què ens passa als homes? Què ens passa psicològicament als homes? Què ens passa físicament als homes? Què ens passa econòmicament als homes? Perquè els homes també participem de l'embaràs i aquesta criatura també és nostra. Per tant, necessitem un... Igual que les dones necessiten un reforç, nosaltres també. Hi ha dones que no, però vull dir... Un acolliment, jo vull ser pare, i el primer que faig és, com molts m'han explicat, o agafes embarancida, o, com diu el títol d'aquesta secció, homes acollonits n'hi ha molts, m'explico, però agafen embarancida per tirar endavant. Aleshores, us porto una entrevista que li vaig fer a l'Albert Pons, que ell és un gran professional, que es dedica a ajudar a homes, porta grups d'homes, i sobretot els recolza moltíssim des de que es plantegen quedar-se embarassats amb la seva parella o el fet d'adoptar una criatura. M'explico? Uh-huh. I, doncs clar, tot això, doncs, evidentment, és un món brutalment apassionant. I a mesura que jo anava fent les entrevistes, jo em anava emocionant i, evidentment, jo que ja tinc una edat, i, evidentment, jo vaig decidir voluntàriament i molt conscientment no ser pare, doncs, sincerament, ole per tots aquells homes que decideixen ser pares voluntària o no voluntàriament, que s'ho troben, però aquí ja estan, d'acord? Doncs ni més ni menys, això s'ha sigut i està sent el programa d'avui. I, si et sembla bé, passem al...
Sí, anem a escoltar.
Escoltem la primera pregunta que li vaig fer i la seva resposta, evidentment.
Que els hi faig a tots els participants, d'acord? És la típica pregunta de... I tu qui ets?
Quina bona pregunta. D'acord, bé, doncs jo sóc... Sóc un pare de dues criatures, una de 11 anys i una nena de 6. I la meva primera part professional de la vida ve dedicada a l'educació, especialment l'educació infantil. He estat treballant d'educador, de mestre, en escoles bressol... en parvularis, en educació infantil, també en primària. I paral·lelament jo sempre m'he format interessat en temes que tenen més a veure amb la, per dir-ho així, amb la dinàmica de grups, amb la psicologia, amb el creixement personal, amb la teràpia humanista i de més. Llavors, al cap d'uns anys, més o menys cap al 2017 i més o menys, vaig començar també a treballar amb adults, a parlar amb les criatures, i primer va ser a través de la formació a mestres en escoles, que encara segueixo fent, i després vaig començar a acompanyar famílies a l'assessorament a la criança fora de les tutories de l'escola, famílies de fora de les escoles on treballava, i a poc a poc doncs, he anat fent aquest salt d'acompanyar les criatures, acompanyar més a persones adultes, i a donar xerrades per famílies, xerrades per professionals, tallers, formacions que tenen a veure amb aspectes emocionals, amb com acompanyar les criatures, amb aspectes també curriculars o pedagògics, amb aspectes de salut emocional. I els últims anys, cap al 2020, vaig entrar en contacte amb una entitat que es diu Entre Homes, i ells i elles treballen específicament amb homes. Aleshores, em van proposar si volia conduir grups de pares o acompanyar la paternitat des de la meva experiència d'educador i pare i amb el que jo m'havia format i de més. I així ho vaig fer. Llavors, des de fa això uns 4 o 5 anys que estic doncs, conduint grups de pares, acompanyant a pares en assessoraments individuals, vaig pel territori, per les escoles, centres cívics, a fer xerrades o grups puntuals per pares en molts diferents formats. I jo diria que com a primera resposta és suficient.
Doncs aquí teniu la presentació de l'Albert, d'acord? O sigui, que ja d'entrada agafeu paper i boli i apunteu-vos aquest nom, d'acord? Albert Pons. Perquè si voleu fer qualsevol mena de consulta, el podeu trobar per internet, es podeu informar. Si ets pare i tens qualsevol mena de dubte, o sou un grup de pares que esteu en una escola que ningú us ha assessorat, o que necessiteu que algú us guiï, us assessori... Escolta, l'Albert, aquest és el referent vostre, d'acord?
Sí, a més, si busques a la web on ell col·labora amb el que deia d'Entre Homes, és una pàgina web, entrehomes.org, ja ho anem dient perquè si el voleu localitzar, que el podeu localitzar aquí, veureu que és té un equip que és molt llarg de gent, jo me'l està mirant, i aquí surt el seu currículum, i
Déu-n'hi-do
el currículum que té,
sí.
Déu-n'hi-do. Com pot, des de la seva experiència, més de tot el que s'ha preparat com a persona. Que això sempre s'ha d'agrair, sobretot quan anem una mica perduts, perquè clar, com es diuen, no venim amb manual d'instruccions,
per tant
no sabem com pot funcionar, i és un canvi completament de vida i de concepte.
Totalment, és un gran canvi de vida. Uh-huh. Degut a això, li vaig fer tota una sèrie de preguntes, i aquí teniu una altra pregunta que li vaig fer.
Anem a escoltar la segona pregunta, doncs.
Què és ser pare conscient avui en dia?
Jo crec que té molt a veure ser pare conscient amb... Aviam com t'ho diria. Clar, perquè no... És una bona pregunta, perquè... Jo diria que ser pare conscient és un pare que se n'ha adonat de la profunditat, de l'abast de la relació amb una criatura i de la profunditat i l'abast que té la nostra relació amb una família. Quan dic la profunditat i l'abast, vull dir l'impacte enorme que té aquest fet. És a dir, que tenir una criatura o formar una família té un impacte en la nostra pròpia vida com a homes, com a pares, i evidentment en la pròpia criatura, en la mare o com sigui el model familiar, té un impacte enorme comparat amb qualsevol altra cosa que et pugui passar a la vida. I això normalment, jo crec que el que marca la diferència entre viure una paternitat amb consciència o sense consciència. Si tu vius una paternitat dient, mira, avui ha jugat al Barça, demà he tingut un fill i demà passat me'n vaig esquiar o m'han pujat a la feina o m'han donat una altra secció a la feina. Aquí està passant alguna cosa. És a dir, la paternitat és una efemèride que, tot i que és diferent de la maternitat, podria ser comparable amb com impacta a la vida d'un home. I moltes vegades els homes hi passem molt de puntetes per tota aquesta efemèride o tot aquest fenomen que és la paternitat, i no som conscients de fins a quin punt això ens està afectant, fins a quin punt és una oportunitat per aprendre, per connectar amb nosaltres mateixos, per ser conscients de sí, inclús jo et diria del sentit de la vida o de coses essencials, i passem de puntetes i mirant de no establir gaire contacte amb algunes parts que són menys còmodes o que ens treuen de la zona de confort, no? Temes de vegades de corresponsabilitat o temes de sentiments que amb la parella hi ha coses que estan canviant molt i no sabem com adaptar-nos, sentiments amb la criatura de no estar gaire connectats o de vegades d'enfadar-nos molt. Tot això ho podem viure capbussant-nos-hi i traient tota la riquesa de tots aquests processos, o podem passar de forma superficial sobreadaptant-nos i, com dic jo, aguantant la respiració i esperant que passi la paternitat. Per mi, no sé si s'ha entès, que no em solen fer aquest tipus de preguntes, però m'agrada molt, no sé si s'ha entès una mica el que vull dir, no?
Jo crec que sí.
Conscient i inconscient.
Una cosa que m'agradaria puntualitzar és el que deia, una cosa que m'ha cridat l'atenció, no? Que és, quan tu li fas la pregunta de què és ser pare conscient, és a dir, és prendre consciència del que és una paternitat, fins i tot ell, que està habituat a treballar...
S'ho pensa.
S'ho ha tingut de pensar molt per intentar definir-ho d'una manera que sigui entendible.
Sí.
Perquè fins ara, malgrat tot, els pares, l'esforç que feien, per dir-ho d'aquesta manera, és dipositar la llavor dins de la panxa de la mare, i una vegada que ja sortia la criatura, com que el pare es tenia de dedicar a fer el manteniment i a portar el subministrament i a donar els diners i tot... doncs de tot això s'encarregava la mare.
Exacte.
I si no, si el pare no ho feia, més tard o més d'hora la mare s'acabava encarregant. Si el pare no s'aixeca al vespre, s'acaba aixecant la mare. Si el pare no va recollir el nen al col·le, s'acaba encarregant la mare. I era una cosa que estava clar, que ja era una cosa normal.
S'ha
normalitzat.
Correctament.
És el que passa, que ara s'ha incorporat la dona al mercat laboral, i ara mateix doncs, hem de començar a repartir aquestes tasques. I quan s'han de repartir tasques, perquè és una de les coses que jo crec que és un privilegi, no estem acostumats amb això. I potser aquí és molt bo aquesta entrevista o el que pot aportar-nos, perquè fa que prenguem consciència, és a dir, que portem el que és la nostra ment al que suposa, si això no és tenir un fill que s'assembla a nosaltres i que és un mini jo.
Exacte, i a més, una de les coses bones que ja veureu arran de l'entrevista, que faig més preguntes, evidentment, que ara escoltarem, jo m'he quedat molt sorprès perquè reconfirmava sempre aquell pensament que jo tenia, que és que tot, si tu vols tenir un creixement personal, tens bàsicament dues vies. O treballes a nivell individual, d'acord, i busques les eines i treballes mirant endins i comences a fer una vida més conscient, o una de dos, la segona seria tenir un fill, perquè aleshores o sí n'aprens. Un fill sempre ha sigut una gran eina d'aprenentatge i ell m'ho va acabar de confirmar amb una de les preguntes que li vaig fer.
Vam fer una cosa. Abans de passar a la següent pregunta, posem una miqueta de música, perquè ell també havia triat una sèrie
sí,
de cançons.
Sí, exacte, és veritat, no ens oblidem d'això.
Anem a fer una cosa. Anem a escoltar una de les que ha seleccionat, que el títol és Tu, del Jean Garrido. Anem a escoltar-la una mica.
Som-hi.
Cap a la llum, com l'heure que vol pujar amunt i ja es va tancant la ferida. Tu no t'ho has pensat ni un moment, t'has agafat ben fort el vent que et porta de canviar la vida. Ja comencem a entendre que no entendrem. Tu,
remolí que ens fa patir. Ets la veritat que es diu a crits, la nostra calma preferida. Tu, el descontrol més elegant, les nits clipant la ment en blanc. Tu ets amor que no té mida. Ja comencem a entendre que no entendrem res.
Bonica cançó.
Sí, adreçada als nens.
Adreçada als nens.
El projecte en comú.
Uh-huh.
I lo molt que ens ensenyen els nens avui en dia. Nens i nenes, eh? O sigui, dic nens en...
Per posar-los
tots dins un pot.
Dins un pot, exacte.
Exactament. Doncs us convido a seguir escoltant l'entrevista que li vaig fer i aquesta és l'altra pregunta.
Què li succeeix a un home perquè decideixi sentir la necessitat de ser pare? Perquè sempre es parla de les dones que tenen l'instint matern, que els diners tenen l'instint matern, i sempre la literatura parla d'això. Però als homes no hi ha literatura i ningú explica què li passa a un home durant un embaràs. Llavors, la pregunta és, igual que a la dona, fem un símil, igual que a la dona li neix a la necessitat de ser mare, que químicament o que emocionalment o què li passa a un home perquè decideixi jo tinc la necessitat de ser pare?
El més honest per meva seria dir-te no ho sé, perquè quan tu em dius a l'home, clar, m'he d'imaginar una cosa universal i sí que sembla que hi ha aquest aspecte universal en les dones i moltes vegades els homes anem una mica remolc, no? Almenys el que he viscut jo en la meva cultura o les meves generacions, és com que generalment les dones han tingut aquest primer desig o aquesta primera sensació, i en el cas dels homes sembla que comença més amb un fenomen en el món de... No sé si et diria mental, però sí d'un desig més de projecte vital, que no tant de necessitat biològica, per dir-ho així. Fins i tot de necessitat, sí, biològica. Igualment, jo sí que sento que hi ha una part biològica implicada en el fet de que els homes vulguem ser pares. Jo he tingut aquesta sensació en el meu cos de voler tenir un fill biològic. Aleshores, això és... Clar, no sé si els hi ha passat als altres homes, no és una cosa de la que hi hagi parlat, massa. I sí que he vist molts homes amb aquest anhel de tenir un fill. Jo crec que aquest anhel ve d'un anhel de... Jo crec que de diferents coses, no? Una d'elles és l'anhel de construir una família, que serà la meva família on jo m'arrelaré d'una forma adulta, més enllà de la meva família d'origen. Doncs parlem de família actual i família d'origen. Llavors, aquest anhel de construir un nucli, jo crec que és un gran anhel de molts pares. I després hi ha un altre anhel, que és aquest anhel de relació amb una criatura, ja sigui un fill o una filla, aquesta sensació de crear un vincle tan especial que d'alguna manera portem a dintre com un arquetip o com una referència gairebé mítica o, diguéssim, que no és racional, no? Sinó que l'hem viscut des de petit, segurament influenciats pel nostre vincle especial amb el nostre pare o la nostra mare o altres figures importants, germans, mestres, tiets o el que sigui, i hi ha aquest anhel de crear un vincle amb algú tan especial com pot ser la paternitat. Jo crec que tot això està implicat. Una part biològica, una part de crear un nucli, una part de crear una persona de qui tu siguis responsable. Jo crec que tot això hi és present.
Principalment, quins serien les primeres dificultats que té qualsevol home quan decideix ser pare? en tres parts. Una, quan decideixen quedar-se embarassats. Dos, durant l'embaràs. I tres, una vegada ja tenen la criatura a les mans i a partir d'aquí, espavila't.
Molt bé, molt bé. Mira, la primera em serveix per complementar aquesta última anterior, perquè el que passa abans, fins i tot jo tinc pares que em venen a consulta i encara no són pares. I venen a consulta perquè perquè se'ls està movent amb la paternitat. Diuen, jo no, només que ens posem a parlar amb la meva parella de tenir una criatura, hi ha una sèrie de coses que se'm mouen. Què se m'està movent? Per exemple, se m'està movent que si jo sento que no estic tenint una vida plena, per dir-ho així, o que no he arribat a certa maduresa de dir jo puc viure com jo vull, com jo sento que vull viure, això fa que jo no estigui preparat per ser pare, perquè llavors el tenir una criatura es convertirà en un factor més en contra meu, en contra de la meva emancipació o del meu fer-me adult. Entrenar el fer-me adult com alliberar-se de totes aquelles limitacions més internes. La vida et posa limitacions externes, com limitacions econòmiques o diferents dificultats que et posa la vida. Però hi ha una emancipació o una maduresa que és interna, que és jo m'he alliberat dels meus mandats interns, de les meves posicions infantils davant de la vida, del victimisme, de certes ànsies de venjança o de certa... No sé, tots... Madurar vol dir, d'alguna manera, alliberar-se de certs conflictes principals i esdevenir una mica més lliure i més amo d'un mateix. Si això no ha passat, hi ha molts pares que, de forma molt sàvia, quan se'ls presenta l'oportunitat de tenir una criatura, diuen, ui, ui, ui. Jo abans m'he de mirar una sèrie de coses abans de posar-me jo de responsable d'una nova personeta que ve. I aquí fixa't que fem aquell enllaç de pares conscients i inconscients. O sigui, quan un pare diu això és que és bastant conscient, perquè no s'hi tira de cap dient ah, vinga, va, vaig a tenir un fill i ja tira pa'lante com los de Alicante i endavant. Sinó que diu, ostres, abans de tenir un fill vull tenir resoltes una sèrie de coses i després sentir-me realment adult i responsable d'una altra personeta. Llavors, abans de tenir un fill, es mou tot això. Després es mouen coses molt semblants a les mares, que són temes econòmics i temes de projecte vital. És a dir, tenim ara unes dades estadístiques brutals on a Occident en general, cada cop estem tenint menys fills i els estem tenint més tard. Això té molt a veure amb les dones, pròpiament, perquè les dones, ja sé que no és d'això, però és 30 segons, les dones estan en un moment adonant-se de que la criança representa una bretxa de gènere molt important per elles, tant a nivell professional com econòmic, per tant, perden autonomia i passen a dependre de... normalment dels homes, o els homes no perden autonomia amb la paternitat, normalment. Està canviant, cada cop hi ha més baixes, masculines i tal. Però bé, vull dir que els homes també participen d'aquesta dificultat que en el sistema socioeconòmic d'avui en dia, una criatura impacta molt en el projecte vital, en el projecte professional i també en el projecte de propòsits vitals o d'aficions, de coses que jo vull fer a la vida, i si ve una criatura, doncs això es veurà molt, molt afectat. Llavors se'ls mouen als pares tot aquest tipus de coses. No se'ls mouen massa, és a dir, no són molt conscients de lo que ve. Per tant, jo no he vist massa més moviments que aquest. Vale? Alguns que han tingut germans amb criatures i han vist què estava passant, quin sidral, quins melons s'obrien a les parelles o a les vides dels seus germans o germanes o amics molt propers, llavors aquests sí que són més conscients i tenen altres tipus de pors que tenen a veure amb això. Llavors, durant l'embaràs, diguéssim que comença el mambo, que era la teva segona etapa. Comença el mambo vol dir que els pares diuen, ostres, això va en sèrio, perquè és cert que no els està creixent cap criatura al seu úter, però sí que veiem que aquí ja hi ha una vida que comença a avançar i, per tant, que això va molt en sèrio. Llavors, aquí hi ha un moment en què jo veig una mica d'estrès en general en els pares, com molta tensió i ganes de preparar-se, també. Nosaltres, una de les coses que fem, a Catalunya ja s'han fet al voltant de 90 grups de preparació a la paternitat a homes.
Wow.
Això es fa en els centres d'atenció primària, que tenen una CIP, de la salut sexual i reproductiva. Segurament a Arenys deu haver-hi una CIR i segurament deuen haver fet algun grup d'aquests alguna vegada. Potser no, però m'aventuro a dir-ho. Doncs en aquest grup és un grup gratuït on hi venen pares de tot estil quan la seva parella està embarassada. I t'arriben dient, ostres, si us plau, una mica d'ajuda aquí, què passarà? Què m'esteu? Què em voleu dir de la paternitat? És com que hi ha pares que ja no estan en la imaginació de com serà tenir el fill, sinó que ja diuen, ostres, el fill ja està a punt d'estar aquí i necessito posar-me les piles, no? I em faig conscient de que la meva vida canviarà. És cert que aquí, sobretot amb el primer fill, perquè jo entenc la pregunta des d'aquí, quan hi ha un primer fill, sobretot, ni la pròpia mare tampoc sol ser conscient de tot el que li està passant, de tot el que li passarà. El que, per exemple, serà el procés que es diu de la marescència. El procés de la marescència és semblant, si t'hi fixes la paraula, amb el sufix, a l'adolescència. Així com l'adolescència és el procés en què una criatura es fa adulta, la marescència és el procés a través del qual una dona es fa mare. I dura uns quants anys, també, perquè té una concepció, un embaràs, una gestació interna, un part, una gestació interna o exterogestació, i després tot un període d'alletament, o si no n'hi ha, de fusió, com a mínim, emocional i de puerperi i de tenir una criatura molt a prop. Tot això produeix uns canvis en la dona que són similars als que poden passar a l'adolescència. És a dir, parlem de podes neuronals, parlem de canvis en certs aspectes de la identitat. Tot això les dones normalment tampoc ho saben durant l'embaràs, però ja està començant a passar. Per tant, ja comença a haver-hi el pare i la mare, si parlem de famílies heteros, normatives, etc., ja es comencen a mirar d'una manera de que aquí està passant alguna cosa. Ja no som els mateixos d'abans. Però això és una altra cosa que els hi comença a passar als pares. És cert que hi ha una cosa que els uneix molt, que és que tindrem una criatura juntes, és un projecte, però ens unim com? Estem units com a parella? Estem units com a pare i mare? Que no és el mateix que parella. Una cosa és ser parella i l'altra pare i mare. Hi ha moltes parelles que no són parella, que estan separades, són excel·lents pare i mare, però no són parella. I després l'altre, som un equip que gestionem una casa, una família, no? Són diferents tipus de relacions. De vegades no ens n'adonem i ja a l'embaràs la parella es comença a dissoldre. I quan la parella es dissol, després s'ha de fer una feina per recuperar-la. I una de les coses que acompanyo és com podem mantenir una relació de parella dintre d'un procés d'embaràs, per exemple. Embaràs, part, esterogestació i de més. Em costa parlar en generalitats, perquè estic acostumat més a ficar-me en la arena dels pares, en quins temes se'ls mouen. Però, bueno, espero que pugui servir. I després, si aquí et deia que aquí els pares estan com en una situació d'alerta i avís, quan ja arriba el part, que és la tercera etapa que tu proposaves, després del part, l'exterogestació, doncs jo diria que una paraula clau pot ser intensitat, pot ser també desbordament i pot ser... Sí, hi ha molt d'èxtasi també, per dir-ho així, hi ha molt de molta plenitud, molta... una sensació de que ha passat alguna cosa formidable i estem flotant també després del part i els primers dies i setmanes, però també hi ha una sensació, això, de que hi ha moltíssimes coses a fer, moltíssimes coses per atendre, moltes preguntes per respondre i de vegades no arribem a tot. I sobretot no arribem a veure, a entendre què ens està passant. Per això és tan important la psicologia perinatal i que tant les mares com els pares ens puguem informar molt de què succeeix després del part, com d'important és el part. És a dir, el part és una experiència que a nivell d'estudis impacta molt profundament en la resta de la vida de la persona que neix. Però no només això, sinó que impacta a la resta de la vida de la persona que apareix, que és la mare. I impacta en la resta de la relació entre la mare i el pare. És a dir, com hem viscut el part com a parella pot determinar molt com estarem després com a parella. Aleshores, això és molt, molt important cuidar-ho. Moltes vegades no ho cuidem. Aleshores, això, que ens poguéssim informar de la importància del part, l'importància dels primers minuts de vida, l'importància de les dues primeres hores, l'importància de les primeres 24 hores, l'importància dels dos primers dies, i així successivament. Com més a prop del part, més important és el període. Més impacte té. Llavors, el primer any de vida és el més important. El primer mes de vida és el més important, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, estem una mica sobrepassats perquè apareixen emocions, apareixen sensacions, inseguretats. És aquell moment en què el part ens posa molt en contacte amb la supervivència del bebè, amb el benestar de la mare, amb que tot estigui a lloc. Tot això necessitem respirar molt, necessitem suport, necessitem temps, necessitem calma, necessitem ajuda d'una xarxa que com simbòlicament, que ens facin tàpers de menjar i que estiguin una mica suportant-nos, no? Necessitem baixes laborals, necessitem ajut de la societat per sostenir aquests dies tan especials que són els de després de l'embaràs.
Homes de Catalunya, pares de Catalunya, propers pares de Catalunya, agafeu la moto, agafeu el cotxe, a la vostra dona i gaudiu del viatge de l'embaràs. gaudiu dels vostres pors, de les vostres pors. Gaudiu del si seré bon pare, no seré bon pare, seré igual que mon pare. Què més dona? Disfruta el viatge. Però sobretot, no et perdis. I si et perds, busca l'Albert Pons, d'acord? Ell t'ajudarà, ell serà el teu GPS, ell serà el que et guiarà i que et donarà els seus valors, t'ensenyarà el que necessites. I per què no, apunta't al grup d'homes, que entre els homes ens ajudem.
Dues preguntes que li hem formulat amb l'Albert Pons i que hem deixat de que es poguessin escoltar totes seguides, perquè si no després al final el que passa és que el temps és el que tenim amb el programa i se'ns tira sobre i se'ns menja, però són dues preguntes realment molt interessants.
Molt.
Mentre estàvem escoltant les preguntes, jo aquí amb el portàtil anava apretant o anava prenent una sèrie de notes que m'agradaria després també doncs, fer una reflexió, no? La primera, que surt a les dues preguntes que se li han fet, és: què li passa amb un home quan decideix ser pare? Quan realment, i de debò...
Vol ser papa.
Vol ser papa. Perquè una cosa és dir, jo vull ser papa. Fantàstic. Però quan realment prens la decisió i dius, ho vull fer-ho de debò, en sèrio, i vull ser pare, jo això ho compararia moltes vegades com, sí, veig una foto de los grandes cañones del Colorado, o m'apropo a lo que és on està el precipici, i allà trec el nas realment i miro des d'allà dalt en directe. Mm-hmm. Vale, vull dir, no estic comparant, eh? Estic dient la sensació que corre per dins, que és el que passa. Perquè, clar...
Ja t'ho dic jo, el que passa. Això em va passar a mi als 20 i pocs anys que volia ser pare, i al final va ser que no. Però per voluntat pròpia. Doncs tirem endavant, seguim una pregunta més, i aquesta sí que no us la podeu perdre, d'acord? O sigui, seieu bé... Poseu-vos còmodes, inspireu i expireu, i escolteu, obriu les orelles i escolteu aixes.
Què els hi passa als homes, com ho gestionen els homes, perquè és el que tu has comentat ara, primer ets parella, d'acord? Una cosa és ser parella, l'altra és ser pares.
Sí.
Clar, molts homes, els principals problemes que tenen perquè han deixat de ser la parella, i com que el seu estatus ha desaparegut i ha aparegut la criatura. Per tant, com que els pares, com que aquella parella ja no existeix, i aleshores existeix només el nen. Però, esclar, molts homes s'estan totalment desvinculats i diuen, hòstia, m'han fotut fora. Això com es gestiona?
Sí. Molt bona pregunta i... Jo et diria que és un dels temes top de la paternitat. No hi ha res més alt que això. Pot haver-hi altres temes que arribin a la mateixa importància, però més importància que això no. En quant al que són temes de consulta, són temes que directament els pares venen a això, tocats per això. Aleshores, fixa-t'hi que jo crec que hauríem de tenir fins i tot ritualitzat a la parella, així com les societats d'abans ritualitzaven molt els ritus de pas, com que tu, no sé quines dècades d'Espanya, quan tu tenies els pantalons curts eres una criatura i quan passaves a ser gran ja portaves pantalons llargs i et tractaven diferent. Tu feies una despedida de l'anterior identitat i li deies hola a la nova identitat. Jo crec que les parelles, quan som pares i mares, hauríem de fer aquest tancament d'aquest període de parella sense criatures i hauríem d'obrir un nou període. Això que ho podríem veure com ho ritualitzem o com ho situem. Però perquè realment és així. Realment és així. I clar, el que tu dius, sembla que hi hagi una pèrdua de la parella que sigui obligatòria i que sigui substituïda fins i tot per la teva mà posaves, jo ja t'estic veient, no? Encara que sigui la ràdio, posaves en el lloc que hi havia el pare, posaves a la criatura. I clar, això ja seria una cosa que hauríem d'evitar. Encara que s'entén, perquè ho has fet així i té sentit. Però hauríem de mirar quina és la nova forma de relacionar-nos com a parella per poder mantenir la parella tot i els processos perinatals. I aquí hi ha la dificultat. Per començar, jo sempre explico que quan estem amb la parella sense criatures, els dos estem al centre i en igualtat de... en el millor dels casos, en igualtat d'importància, i quan arriba la criatura, el que passa és que el més important que ens està passant és aquest embaràs i aquesta criança. Per tant, la criatura i la mare passen a estar al centre i el pare passa a una mena de situació una mica més perifèrica, que no vol dir que estigui més desimplicat ni que no sigui important. És un paper importantíssim. Però a nivell de mirada no està el protagonisme. I això hi ha molts homes que no ho portem gens bé. És com si has de passar a fer d'actor secundari o de secretari de l'organització o de cambrer en el bar o de... Són tot papers relativament secundaris, tant a nivell de visibilitat com d'aplaudiment, per dir-ho així, o com a... Sí, com no està al centre de la foto, que la gent no et ve veure tu, ve veure la mare i la criatura, o la criatura i la mare. Llavors, i això és una cosa que costa digerir i que molts pares reaccionem des de la fugida o des de cridar l'atenció, des de crear conflictes o des de reclamar, demandar. Tenim diferents maneres d'expressar això que ens passa. I després hi ha un canvi amb la mare que, evidentment, per exemple, a nivell de sexualitat, la cosa canvia molt. Això ja està bastant estudiat a nivell de sexologia. I quan hi ha, des del moment de la concepció, a la dona li comencen a passar una sèrie de coses que no és una inhibició de la vida sexual, sinó al contrari, es parla de que és una etapa bastant cumbre de la vida sexual, bastant intensa, en el sentit que estan passant moltes coses a nivell hormonal, a nivell de sistema nerviós. L'únic que no sol o pot no haver-hi massa tendència a practicar una sexualitat com la d'abans, de l'embaràs, i especialment en el postpart i tal. Aleshores, això fa que també en les parelles és una sensació de ser rebutjat per part dels homes i de rebutjar per part de les dones, en comptes de veure com podem apropar-nos des de la nova forma que estem tenint de viure la sexualitat en aquest període temporal. Perquè després l'etapa perinatal passa i podem tornar amb la nostra nova identitat i el nostre moment concret diferent de parella, podem tornar a una sexualitat que ja no estigui tan influenciada per aquesta etapa perinatal. Però durant l'etapa perinatal hi ha aquesta sensació de no acabar de saber com connectar moltes vegades i de no entendre què li està passant a l'altre. I de vegades, llavors també, novament, la feina de la psicologia perinatal i de la sexologia ens ajudaria molt en aquest sentit.
Déu-n'hi-do.
Clar, és que tot canvia. En el moment en què apareix la criatura, tot canvia.
Evidentment.
I moltes vegades diuen que la criatura posa a prova la parella, perquè
els rols canviaran.
Hi ha una persona que passa a ser al centre, una personeta o unes personetes que passen a ser al centre de l'atenció.
Exacte.
I la parella s'ha de ser molt conscient de mantenir aquest vincle de parella, i s'han de trobar també espais. Sé que és difícil, sé que des de la teoria, jo que no he sigut pare, des de la teoria és molt fàcil dir-ho, i després t'has de trobar allà en el sidral, no? En l'all,
sí.
I adonar-te, no?
Correcte.
Però sí que és una cosa que s'ha de fer un esforç, i com això funciona, clar, de cop i volta, la parella, per la teva parella, tu com a home ets una part fonamental, perquè veus que hi ha una atracció, no és que desaparegui l'atracció, sinó que tu ets una, ets una persona més que compta amb tu i de cop i volta...
Formes part del projecte. No ets el projecte, sinó que formes part del
Clar,
projecte.
Això passa a segon terme. I també Exacte. Pot passar moltes vegades amb la mare. És a dir, de sí, molts sí. cops el pare s'enfoca també amb la,
amb la criatura fill, i desapareix
i de cop i volta,
la mare.
La parella, aquella mare, desapareix.
Correcte.
I clar, si tu estàs habituat a tenir una sèrie de... reps...
De rols dins
sí, de
la
rols,
parella.
I també reps una gratificació, per dir-ho així, i veus que aquesta ja no hi ha tanta.
Clar, i és aquí el que diu l'Albert, no? Que una cosa és ser el projecte que es té com a parella, i repeteixo, parella, i l'altra és ser pares. Parella, pares, i després parella una altra vegada.
Clar.
Per tant, homes de Catalunya... Si voleu ser pares, heu de tenir molt clar vale, que tenir un fill, primer has de tenir molt clar que tens parella, després seràs pare perquè és un projecte i el teu ego s'emprenyarà amb tu. Per tant, t'has de treballar molt a l'ego i l'has de treballar molt, molt i molt i t'hi has de tenir molta paciència. I per això tens l'Albert Pons, un gran professional que t'ajudarà amb tot el que pugui i el que tu et deixis.
Sí, perquè he vist que estava tafanejant també la web d'Entre Homes, que és on ell està col·laborant, i hi ha un munt d'activitats.
D'activitats, hi ha un munt.
A mi el que m'ha sorprès és el que deien a la pregunta, crec que aquesta no l'anterior, a la qual hi ha un munt de llocs on hi han hagut 90 activitats on han fet una espècie de, diguem, curset per
Clar,
pares.
Clar, per pares.
Perquè ho donem perquè és una cosa que és fàcil, no? Però després quan et trobes allà dius i perdona, aquí hi ha alguna cosa que em falla o que no acabo d'entendre. Creus que serà fàcil, creus que serà com fer una truita, però resulta que no és una cosa tan senzilla.
No.
Perquè s'han de tenir en compte moltes coses. Saltaran creences teves, saltaran pors, saltaran un munt de coses.
Evidentment. Per això sempre he dit i sempre diré que el fet de ser pare, atrevir-se a ser pare, és un gran salt i és una gran oportunitat d'aprenentatge interior. Doncs, homes de Catalunya, fins aquí hem arribat. Fins aquí dona el temps.
Sí, fins aquí. Encara queda una miqueta de temps.
Ens queda una miqueta més, exacte.
El que sí que m'agradaria una mica adelantar és que, clar, aquí tenim molt de material.
Molt de material.
Hi ha molt de material per aquí davant. Exacte. Tenim més persones que s'han fet entrevistes.
Aquí, exactament.
I, clar, amb això d'aquí... amb un sol programa...
No n'hi ha.
No ens arriba.
No ens arriba
per
ni
tant,
per pipes.
En farem aquest, diguem que és una primera part.
És una primera part.
I aprofitant que estem a la setmana prèvia, al Dia del Pare, que ja la setmana propera, quan emetem el següent programa, serà just el dia després del Dia del Pare...
Ah, mira que bé. No hi havia caigut.
Per tots aquells que siguin... perquè tots aquells que siguin pares...
Papes, o s'ho estiguin plantejant.
Doncs, felicitats.
Exacte.
Ara mateix a mi em passa pel cap un conegut que tinc que està a punt de ser pare perquè han començat les contraccions però li diuen que està cap al dia 22.
Bueno, ell estarà contracturat la casa.
No ho sabem, si estarà contracturat o ja s'haurà descontracturat i tindrà allà amb el Laitor.
Perfecte.
Aquí els hi dono una salutació amb el David i amb la Patrícia que estaran, doncs, si no han tingut ja la criatura estaran a punt.
Ok.
Però és això, aprofitarem de que és la setmana del Dia del Pare, que també és el mes de la dona, és el dia 8 de març, que ja hem deixat enrere, que és el Dia Internacional de la Dona, que també aquí fem un reconeixement a les dones. Per això també una mica la idea de la paternitat activa, és a dir,
Correcte.
Prendre consciència a l'home de que ha de formar part d'aquest projecte que es tira cap endavant una criatura.
I sobretot, dones que ens esteu escoltant, si el vostre marit, el vostre company, està perdut, heu trobat el GPS pel vostre home. Es diu Albert Pons. ¿Vale? Teniu-ho en compte. El podeu enviar cap a l'Albert.
Doncs amb la música que sona de fons, ara sí, que ara ja ens està dient que s'acaba el programa. Estem en els dos últims
La primera part,
programa,
La Homes, en tornarem a parlar el proper programa.
Us deixem i ens sentim la propera setmana.
Exacte.
Aquí amb Homes Acollits.
Que no passa collonits.
També amb el Joan Carles. I amb un altre convidat, que ja el desvetllarem
Molt
la
bé.
Propera setmana.
Exactament. Doncs homes de Catalunya, pares de Catalunya, futurs pares de Catalunya, benvinguts, segueu, i fins una altra.
Fins una altra. Thank you.
L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A L'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.